la resta de vida, llavors jo laboratori segur.
Doncs ho celebrem, us desitjo moltíssima sort, que aquesta investigació segueixi endavant i que vagi superbé a l'AIGEM aquest 2025. I ens agrada molt comptar amb veus joves i de dones que es dediquen a la ciència i que serviu d'exemple a moltes nenes que ens puguin estar escoltant, perquè ens falten dones al món de la ciència, de la tecnologia, sí, de la medicina. Perquè està clar que som igual de vàlides que els homes.
I tant.
Estel Goyanes, Estel Pansy, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Merci.
La Barcelona Innovation Valley Alliance, per les seves sigles VIVA, ha acordat impulsar un espai d'acceleració empresarial al municipi amb l'objectiu de doblar les startups de Sant Cugat de cara al 2030, passant de les 88 actuals a un total de 180, així com desplegar més de 20.000 metres quadrats d'infraestructura. El projecte aposta per un model de hub distribuït amb laboratoris especialitzats en àmbits com la salut, la biotecnologia, la sostenibilitat o els serveis financers. L'anunci es va fer el passat dijous durant el segon Consell General de VIVA, que es va celebrar amb la participació de més de 30 entitats impulsores a les instal·lacions d'HPA Sant Cugat. El Sindicat de Llogateres de Sant Cugat ha convocat una concentració davant de l'Ajuntament el 16 de juny, durant el pròxim ple municipal, per exigir responsabilitats a l'equip de govern respecte a la situació dels inquilins del bloc del número 4 de l'avinguda de Lluís Companys. Així ho ha anunciat la membre del col·lectiu, Helena Llançó, durant la roda de premsa que s'ha celebrat aquest dimecres i que ha comptat amb la participació d'alguns veïns i familiars de l'edifici. Llançó ha remarcat que el que passa al número 4 de Lluís Companys no és un fet aïllat, sinó la conseqüència directa del model de ciutat, i ha acusat l'Ajuntament de mirar cap a una altra banda. El Consell Escolar Municipal de Sant Cugat rebutja la decisió del Departament d'Educació de tancar els cicles formatius a l'Institut del Car per al curs 2026-2027. L'Ajuntament manifesta el seu suport a la continuïtat d'aquests estudis a la ciutat i ha demanat una reunió amb la directora dels serveis territorials del departament per abordar aquest assumpte. En esports, el sènior C del DSB Club Voleibol Sant Cugat s'ha convertit en un equip de rècord en finalitzar campió invicta de la segona catalana i només ha cedit 7 sets durant la temporada. 27 victòries en 27 partits.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a 4:00 PM, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Obrim l'espai de sexologia. Justament avui serà l'últim de la temporada i per aprofitar-ho parlem d'un tema molt estiuenc: el sexe durant les vacances. Què passa amb el nostre desig sexual quan arriba el bon temps? Ens tornem més apassionats o només és un mite? Doncs per respondre a aquestes i altres preguntes ens acompanya, com sempre, la Ruth Canals, psicòloga i sexòloga del Faves Comptades. Com estàs?
Hola, molt bé. Acalorada.
Doncs mira, ja som dos. L'estiu i el sexe, jo tinc dubtes, eh? Mm-hmm. Per això t'ho pregunto.
Bueno, avui les parlem.
Avui hem de treure l'entrellat de tot plegat. Realment el desig sexual augmenta a l'estiu?
Sí, per a moltes persones, però no per tothom. Val? És que és com... Està bé, no? No generalitzar.
Sí, amb el sexe és una cosa que... Està bé perquè jo tenia dubtes,
que
la veritat.
Portem tota la temporada intentant que la gent entengui que no tot és blanc o negre i no generalitza amb tot.
I que no existeixen les matemàtiques en aquestes relacions.
Exacte. Llavors, sí que és veritat que per moltes persones sí, perquè el bon temps, no? Al final la llum solar, el fet de portar menys roba, activa tot el que és el sistema hormonal i emocional. Val? Estem com més en contacte amb la vitamina D, que sabem que és una bona generadora de dopamina, val? Que això ens fa sentir com més predisposats, més alegres, més, bueno, més simpàtics, no? I després també més ganes de socialitzar, els dies es fan més llargs, no ens en volem anar cap a casa tant d'hora, i això doncs pot despertar el desig sexual. Igual també el fet d'anar amb menys roba tu fixa't, no? A l'hivern anem supertapats. L'abric, la bufanda, els guants, no sé què. La piel, la pell no es veu. Val? En canvi, d'alguna manera, només el fet que tu et poses la crema solar pel cos, tal, estàs connectant ja amb aquesta pell, amb el teu cos, estàs despertant allà unes cosetes que aquest hivern potser les has deixat una mica de costat. Val? Mm-hmm. O sigui, visualment veiem més pell i també tenim més moments de tocar aquesta pell i se'ns pot despertar les ganes de que ens la toquin, també.
O sigui que el desig sexual augmenta a l'estiu, no per tothom, i jo et preguntaria mm-hmm. encara més, mm-hmm. també depèn de les edats?
Tornem a lo mateix, aviam. És que l'edat és una cosa que són molt, o sigui, que hi afegeix moltes variables.
O de les relacions, és a dir, si són relacions que ja porten molt de temps o si són relacions que són...
És que crec que si porten molt de temps i el seu problema és la libido o el desig, no és perquè sigui estiu o no, sinó perquè hi ha un altre problema d'arrel. Mm. Vull dir, tu pensa que quan desitgem a la nostra parella, quan la nostra relació funciona, quan hi ha intimitat emocional, quan hi ha connexió, quan hi ha tot això... ens és igual que sigui hivern, tardor, estiu...
És igual que plogui, nevi...
Que plogui, nevi, no t'enteres, no? Perquè tu estàs allà, llavors. És que és... Et torno a dir el mateix, Carme. No podem generalitzar ni per edats, ni per si homes i dones, sinó cada cas és particular en això.
O sigui que no és només cosa de les pel·lícules i de les sèries.
No només. No tothom sent més desig i també pot passar el contrari, no? Que aquesta calor excessiva, abans mm-hmm. quan he arribat m'ho has dit així, no? De manera espontània, aquesta calor excessiva, el cansament o l'ansietat per fer coses, hem de preparar les vacances, tal, no sé què, o fins i tot bloquejar aquest temps de vacances. O sigui, quan se'n va de vacances a l'estiu és, vale, ara estarem tranquils i tot el que no hem cuidat durant l'any, la nostra intimitat sexual com a parella, ara tindrem temps. Vale, ara l'estiu hem de complir, perquè anem de vacances una setmaneta a la
Estàs
caseta
mort?
No sé on, i dius, ara, com no compleixi, doncs mal, no? Perquè si ja no ho he fet durant uh-huh. tot l'hivern, complir, entén-me, no? Fent que la nostra relació sexual funcioni, ara l'estiu ha de funcionar. I què passa? La nostra ment rep una pressió increïble, i aquesta pressió amb el desig no casen. Val? Llavors, no tothom precisament té més sexe a les vacances sempre que hi posem més la ment que el cos. Mm-hmm. El problema és quan posem més el pensament, la ment, que el cos, que el sentir, que el deixar-nos emportar, que el fluir.
Sí, sí. Es nota aquesta diferència, no?, quan arriba aquesta època entre mm-hmm. el que pot dir-te el teu cap mm-hmm. i la reacció o allò que et demana el teu cos. Mm-hmm. Però, clar, si ens sentim així, què hem de fer? Què fem?
Jo crec que, com amb moltíssimes coses, no només en el món de la sexologia, sinó el de la psicologia en general, és que cada moment té el seu i que és important com ser més amables amb nosaltres mateixos, acceptar que potser... No estem en un moment, en un cicle que, vital que ens acompanya a tenir la libido o el desig més elevat i acceptar això i dir, bueno, ara potser estic uns dies que no en tinc gaires ganes per motiu X, si el trobes. I si no el trobes no passa res. A vegades no hi ha un motiu superjustificat o no l'identifiquem i pot ser que no en tinguem ganes. Doncs acceptar aquesta situació també, que és temporal, ser amables amb nosaltres i entendre que el desig és una cosa que s'ha de cuidar, que no es pot programar de dir, ara ens anem de vacances, doncs vinga, ara ho donarem tot. No. Mm-hmm. Ho cuidem i ho promovem perquè aparegui aquest desig.
Sí, sí, allò de regar la planteta...
Sí, exacte.
Per anar-la cuidant i mantenint...
No, el sexe mm-hmm. jo penso que no és... Sí, no ha de ser un xec més en la nostra agenda i menys d'estiu, no? O sigui, hem de propiciar, com diguem, el context, no?, i l'espai perquè aparegui aquest desig, no? Uh-huh. Amb la nostra parella, uns riures, un sopar, un passeig, tranquil·litat, i potser apareixerà.
I, escolta, i què passa amb les parelles que marxen de vacances? Uh-huh. Realment el sexe els millora?
A veure, sí, sempre quan la parella ja estigui bé de sèrie, vale? Uh-huh. O sigui, jo a vegades hi ha parelles que diuen, ostres, és que després de... Venen al setembre, estem fatal. Venen a teràpia i diuen, Ruth, estem fatal al setembre. Què ha passat? Doncs que vam marxar de vacances i no hem estat bé i tal, no sé què. Bueno, això són parelles que ja de sèrie, de base, no estaven bé. Llavors, clar, si m'haig de passar 24 hores amb tu quan no estic bé amb tu... complicat. En canvi, si estic bé amb tu i estem més relaxats perquè estem de vacances, no estem estressats, hi ha aquest espai per reconnectar, val? Però bueno, sobretot això, no? Que no sigui una font de pressió el fet d'haver de tenir sexe. Això que he comentat abans, no? De que ara toca gaudir molt. No, anem a deixar que aquest gaudir aparegui, flueixi. També flueixi, sí?
Sí. I escolta, abans comentaves el tema del descans, que jo crec que també és molt important, perquè en aquesta època en què tots això, aprofitem per recuperar el nostre bioritme, per dir-ho d'alguna manera, això ens pot ajudar?
Sí, clar,
o sigui,
que sí.
Precisament el fet d'estar més descansats, no tan pressionats, més relaxats...
Totalment, i crec que no cal ni que hagi que ho digui jo, no? És bastant com de sentit comú, no? O sigui, cadascú si s'escolta un mateix... quan està relaxat i quan està descansat i no té tantes... no té una llista de coses per fer, estàs més connectat amb tu mateix, amb el teu cos i, per tant, també amb el teu desig. I la sexualitat, doncs, millora, evidentment. Sempre. Sempre que estem més relaxats... És que l'estrès és l'antítesis del sexe. Vull dir, si persona estressada...
I de tantes altres coses.
Sí, i de tantes altres coses. Però en el sexe, l'estrès, ja que parlem de sexe, és molt dolent, no? Vull dir, no ens ajuda gens. Llavors, clar, vacances és el contrari. En principi, si ho sabem gestionar bé, les vacances, no està estressat. Llavors, sí.
Després, és una època que, en què... hi ha gent que ho viu així, que... les seves relacions són més esporàdiques, no? Època vacacional, conèixer gent, avui estic aquí, demà no ho sé, potser l'endemà conèixer una altra persona. Com es pot mantenir, doncs, aquestes relacions de manera segura, sana?
Bueno, a veure, primer pensar, no, que les relacions d'estiu, tot i que poden ser fugaces i espontànies, no, perquè, no sé, potser te'n vas de vacances a no sé quin país, coneixes algú i te n'has de tornar a la realitat, no, d'on tu vius, on treballes i on fas la teva vida. Pensar que aquesta relació, aquest vincle, no, puntual, pot ser algo molt bonic, i gaudir-lo com a tal, anticipant que és algo que, bueno, que durarà el que ha de durar, però, sobretot, tenint en compte que l'estiu no ens fa immunes a les ITS, ¿vales? A les malalties de transmissió sexual. Llavors, sobretot, encara que sigui algo superidíl·lic, romàntic o espontani, fugaç, hem de prendre precaucions igual.
Exacte.
I que, sobretot, no, ja no per gent tan jove, però sobretot pel jovent, no? O sigui, també alcohol, drogues, tot això, a l'estiu és una cosa que, no, ja surt molt a les notícies, una cosa que s'eleva, no? Perquè tenim més temps, més relacions, més festa, més... i tot això implica també més risc de patir malalties de transmissió sexual, si no anem en compte, amb aquestes relacions esporàdiques tan xules.
Doncs això, ser conscients més aviat, no?, que podem mantenir aquestes relacions esporàdiques,
sí.
Les que sorgeixin.
Viure-les amb maduresa emocional, també,
exacte.
Perquè posar sobre la taula el que cadascú vol, no?, de dir, perquè hi ha gent que a vegades és com, he tingut sexe amb algú i ja no m'ha tornat a trucar. I dius, bueno, potser abans de tenir el sexe amb aquesta persona hagués estat bé indagar d'alguna manera si allò anava a ser una relació sexual i prou, que és fantàstic si és així i els dos ho volen, o buscaves o esperaves algú més.
Clar,
després ve les decepcions, però
les
perquè...
Les expectatives, no?
Sí, les maleïdes expectatives a vegades fan males passades.
I si ens posem en el cas de les persones que estan soles, també en aquesta època de l'any, a l'estiu, doncs poden viure aquest desig sexual?
Sí, sí, totalment. O sigui, és que el desig sexual és algo que ve de dins, d'una persona pròpia, de manera individual, i després tu decideixes, si pots decidir-ho també, no?, compartir-lo o no. Llavors, l'autoerotisme, o sigui, la masturbació en si, és algo que també és un moment molt bo, perquè, com t'he dit abans, estem més connectats al cos. Anem amb menys roba, ens acariciem més, ens veiem més al cos, i pot sorgir, no? O sigui, amb els cinc sentits estem com més desperts a connectar amb el nostre propi cos. Llavors, la masturbació a l'estiu és un moment fantàstic, també, per gaudir-ho. No sempre hem de pensar que la sexualitat ve... O sigui, que la gent que té sexe és perquè té parella. El sexe individual és fantàstic i molt recomanable.
La Ruth va fer un reclam pel seu Instagram, recordeu que és @canals_psico, amb P per davant, psico, on va oferir al públic que preguntessin el que volguessin sobre sexe i que avui els respondria. A veure, totes no les podem respondre, alguna. Però sí que podem posar alguna a títol d'exemple.
Bueno, ho vaig fer perquè, en veritat, l'Instagram, com que la gent és bastant participativa, i vaig dir, mira, és l'últim programa de la temporada, No de sexe en estiu, sinó del que vulguin.
Doncs mira, una de les preguntes diu, per què em fa tanta vergonya parlar de sexe amb la meva parella?
Molt fàcil, perquè no ens ho han ensenyat a fer. O sigui, a l'escola ens ensenyen moltes coses, però no ens ensenyen moltes vegades a comunicar-nos. I la comunicació serveix per tot i també pel sexe. Llavors, el sexe, ja ho sabem, ho hem parlat, és un tema tabú i com que no ens han ensenyat a l'escola tampoc a parlar-ne ni a viure-ho d'una manera natural, parlar-ho amb la teva parella, inclús que és una persona de confiança, pot arribar a ser vergonyós.
Hi ha una altra pregunta. Aquesta és curiosa. Diu, i si a mitja relació sexual penso en la llista de la compra?
Bueno, jo crec que passa més sovint del que ens creiem, i és perquè...
O coses que tens pendents, no?, per fer.
El cap va per lliure i, bueno, anem molt estressats, és el que hem dit. Jo a aquesta persona li recomanaria, intenta respirar profund, torna al cos, és a dir, concentra't en quina part del cos t'estan acariciant, quina olor fa la teva parella, quina postura està a la teva esquena, o sigui, concentra't, torna al cos i deixa la ment que se'n vagi, ella sola per lliure. Si no, seguiràs.
Després, una altra situació, aquesta és una altra pregunta que et van fer arribar. I si últimament prefereixo una sèrie i un pijama que sexe?
Bueno, doncs potser simplement és que el teu cos t'està demanant una mica de descans i, com he dit abans, també és important respectar els cicles vitals o els moments vitals en els que ens trobem i que potser no ens ve tant de gust gaudir del sexe d'aquesta manera o compartir-lo, eh?
Hi ha unes quantes preguntes més, però clar, és que no ens dona temps. Però tranquils, perquè el curs que ve continuarem parlant de sexologia
amb
la Ruth i podreu fer servir doncs el seu Instagram per fer consultes i anirem donant resposta.
Sí, i tant.
Al llarg del curs.
Surten de molt divertides, eh? Em sap greu no poder-les contestar totes, però ja ho farem.
Us recordem que la Ruth és de Sant Cugat, que la podeu trobar per demanar cita al seu despatx al telèfon 671 570133, també a la seva web rutcanals.com o per Instagram, tornem a repetir, @canals_psico. Ruth, escolta, que vagi molt bé l'estiu.
I tant, igualment.
Que gaudeixis de l'estiu.
De la manera que sigui.
De la manera que sigui, del sexe.
I tu també, Carme.
I res, ens tornem a trobar.
I que disfruteu tots, eh?
Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies, adéu.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Dijous més ens endinsem a les entranyes del Teatre Auditori de Sant Cugat, que en aquesta ocasió coneixerem un dels engranatges més discrets, però essencials que l'experiència del públic sigui, perquè l'experiència del públic sigui impecable. El servei de sala. Parlem del departament que vetlla perquè tot funcioni com un rellotge, des del moment que s'obren les portes fins que es tanquen, que cadascú trobi la seva butaca, que les sortides estiguin lliures, que es compleixin els protocols i que la sala aculli de forma segura i ordenada gairebé 900 espectadors. Doncs per parlar-ne de tots aquests detalls, avui ens acompanyen la Maria Ferriol, que és la directora del teatre, una vegada més. Maria,
hola,
què tal?
Bon dia.
I l'Eva García Viciador, que ha estat molts anys coordinadora de sala del Teatre Auditori i ara s'encarrega de coordinar el Departament de Manteniment, Logística i el Servei de Sala. Eva, què tal?
Bon dia, molt bé.
Quina feina, dèiem, escolta, essencialíssim, perquè si falla això... És tan evident, no?, que alguna cosa no està funcionant?
Home, i tant, molt. No, o sigui, penseu que cada vegada que venim i parlem d'una àrea diferent, és tan essencial una com una altra. És a dir, ara ho parlàvem amb una companya teva, no? Podem tenir un concert meravellós, superben programat, però si no tenim la manera de que les 900 persones ens entrin a dintre d'una manera escalonada, d'una manera agradable, ja pots tenir el millor concert del món, que serà un fracàs, no?, quan se'n parli d'aquell concert, perquè el concert serà meravellós, però si l'entrada és atropellada, sí, i per tant, és un servei molt important. Deixa'm dir-te, Carme, així només per contextualitzar-ho, sí. Ja té tot el protagonisme i tota la paraula la Eva, que és qui ho sap fer, no jo. Ja, en els diferents teatres, el servei de sala, que és molt important, a vegades depèn d'una àrea de comunicació, perquè és un tracte amb el públic directe, a vegades depèn de l'àrea de manteniment, en el nostre cas, però en tot cas és una àrea molt important, i en el nostre cas, diguéssim que forma part de l'àrea de manteniment i logística, podria formar d'una altra àrea, però com que és tan important per ella mateixa, ens és una mica igual de qui depengui, perquè ella, per ella mateixa, és molt important. Llavors, en aquest cas la Eva, que ara sí que porta tota l'àrea, però que durant molts anys i té el control absolut del que és els espectadors quan ens entren a dins del teatre, i no només quan ens entren, sinó que quan surten. Per tant, l'entrada ha de ser una bona entrada, la sortida també, i per últim dir que si passa alguna cosa en el teatre, aquesta persona també és la responsable de resoldre allò, sense que se'ns desmunti tot el teatre.
Eva, sí? Quanta responsabilitat, eh?
Més de la que sembla.
Sí, no? Sí. És veritat, més sí. de la que sembla.
Molt més de la que sembla.
Efectivament. Tu quan vas començar a treballar de coordinadora de sala del Teatre Auditori?
Jo vaig començar responent a un anunci del Tot que demanaven gent pel Teatre Auditori en l'any 93.
Gent, en general?
Gent. Era el... Sí, havíem de... El teatre s'havia d'obrir i demanaven gent. I aleshores vam fer un munt d'entrevistes i en aquell moment amb el Tom Seix, que era el director, l'Àngels i tres o quatre persones més, vam haver d'anar a l'Ajuntament Antic. I entre elles vaig acabar com a acomodadora. Jo estava estudiant i només volia hores sueltes.
Mm. Explica'ns una mica com és un dia típic de feina, un dia de funció.
Aquí hauríem d'especificar una mica. Les funcions no són sempre iguals. Una cosa és la funció de programació, que, sí. tot i que sembli incoherent, és la més fàcil, i les altres són les funcions de sessió d'espais o educatives. Aleshores, a nivell de sala, el més important és tenir el personal ben, fer la crida de personal correcta, en funció de les necessitats que hagis pogut valorar, verificar que tot funciona, perquè la responsabilitat del personal de sala és que la gent estigui a gust i que estigui segura. Aquí és una de les coses que m'agradaria fer més reforç, que estigui segura, perquè hem de vetllar, som com els seus àngels de la guarda. Per tant, verificar que no hi hagin cables sueltos, que no hi hagin... la clima estigui confortable i funcioni, que les llums estiguin totes enceses i no falli cap, que no hi hagin entrebancs per tot arreu, revisar totes les sortides d'emergència...
Quantes persones, per exemple, quan hi ha un dia d'aquests, de funció o de programació o del que sigui, quantes persones hi ha sota la teva coordinació?
Un dia de funció de programació acostumem a tenir de 4, 6, 7 persones en funció. Moltes vegades de quins són els serveis que aquell dia tenim, perquè clar, hi ha servei d'accessibilitat o servei de ludoteca o altres, val? I després intentem lligar amb l'aforament, perquè no deixem de pensar que és un estament públic i hem d'anar controlant els pressupostos, però mantenint que si tenim algun tipus d'emergència hi ha el personal mínim per cobrir aquesta evacuació possible que no ha de passar mai.
Mm-hmm. Com s'organitza l'entrada d'aquestes gairebé 900 persones sense que es faci un embús? Que és el que pot passar, no?, si la cosa es descontrola?
Quan tenim les entrades numerades, això es fa sent, perquè la gent no té pressa per entrar, tot i que a vegades ens fan unes cues molt llargues. Sempre obrim les portes de sala mitja hora abans. El que passa que el públic més d'una vegada arriba 5 o 10 minuts abans i és quan es fa realment l'embús. Però tenim un sistema de validació i anem corrents, que moltes vegades ja amb el temps i l'experiència saps que pots arribar-hi, tot i que a vegades fa patir. Però arribes i molts cops anem justets, però no perquè nosaltres no ho tinguem controlat, sinó perquè el públic ens arriba a l'últim moment.
Ja. Yeah.
Però com que tenen les entrades numerades i després tenim gent que els hi va dient pues a la dreta, a l'esquerra, a dalt, a baix, o sigui, els anem ubicant perquè vagin més ràpid, això fa que sigui més fluid. Actes protocolaris, d'entitats i tal, això ens costa més perquè sembla un punt de trobada. Tots volen xerrar, tots s'expliquen la vida i se'ns fan taps al passadís central de la sala, al vestíbul, que no vol entrar, i aquí hem d'anar fent pressió nosaltres, si us plau, estem a punt de tancar sala, i després tenim guinyos amb els tècnics de dir fes-me mitja sala perquè ja veuràs que s'haurà. Mitja sala vol dir baixar la llum una mica. I aquest punt de llum ja els hi dona el tret de partida, perquè si no, els avisos auditius no els escolten.
No, clar, si estan allà de xerrameca...
És curiós, eh? És curiós aquests temes que tenen la responsable de sala amb els tècnics, en el qual un li diu fes-me mitja sala, que jo al principi també pensava no ho entenia, no?
I, clar, i això és un argot propi.
Exacte. Però és curiós perquè com ells tenen supercontrolat que baixant la llum és la manera que els hi entri la gent... i que és molt més important això que un àudio, no?
És que l'àudio no te l'escolten.
És curiosíssim, no?
Ja, ja. I, Eva, tu trobes que hi ha diferències entre el públic segons el que s'ofereixi aquell dia?
Molt.
És a dir, si és una obra de teatre clàssic, si és un musical, si és un espectacle familiar, si és un concert...
Hi ha diferència, hi ha molta diferència. A més, també s'ha de dir que, com que per les polítiques de preus que tenim, hi ha un moment que ja saps quin públic... Tenim un abonament de teatre. Doncs el teatre, bàsicament, ve la mateixa gent. Ja ho saps, tens una base que és d'aquest tipus. L'òpera, doncs ve també... L'òpera també ve un tipus de gent determinada. S'ha de dir que des de fa 30 anys ara ha canviat molt.
Sí?
Sí. Abans la gent encara anava amb els seus abrics, els seus bisons, aquestes coses...
Era com una festa,
mudada.
No?
Sí, anava supermudada. Era com si fos de classe alta, per dir-ho d'alguna forma, i ara s'ha popularitzat molt i la gent ja no vesteix bé. Ja no tenim aquesta... I ja
no vesteix bé com abans o és que ha canviat el públic? S'ha fet més accessible.
S'ha fet molt més accessible. Mm. I no només s'ha fet molt accessible, sinó que s'ha obert el ventall d'interès.
Val.
És que no és exactament el mateix, perquè el preu continua sent una entrada cara. Però hi ha gent jove que li agrada. I hi ha gent jove, es nota que les generacions van canviant i els protocols aquests que teníem de vestimenta ja no hi són. És que són... Pots fer molts estudis sociològics.
Sí, és molt curiós, això.
Molt, molt. I els concerts de pop, de música amplificada, que en diem nosaltres, doncs saps que el públic és de fora de Sant Cugat majoritàriament. O aleshores els has d'acompanyar molt més a la sala, però també són més rebels, perquè et volen entrar amb la cervesa, et volen entrar amb el que sigui, o venen a última hora, vull dir... Sí, ja... Quan fem sempre unes petites reunions abans de la funció... I ja marquem una mica. Penseu que avui és aquest tipus de concert i majoritàriament es preveu que el públic sigui d'aquesta manera. Mm-hmm. Si ho acabem comentant. Això t'ho dona l'experiència.
I quins sistemes feu servir per comprovar les entrades, guiar els espectadors i assegurar que tothom està al seu lloc?
Tenim un sistema de PDAs, que és un lector, on llegim els QRs. Això ens hem modernitzat, perquè antigament les tallàvem, únicament les teníem marcades. I aquest sistema de PDAs permet que tu puguis venir amb una entrada de paper física o que en el mateix mòbil que has fet la compra puguis tenir-la i nosaltres poder-la validar. I així sabem si és real o no. I si ens dona una incidència, vol dir o t'has confós de dia, de funció, d'actes o no tens l'entrada que toca.
I segur que tens moltes anècdotes per explicar.
En tinc unes quantes.
Unes quantes. Al cap dels anys, i perquè, clar, és que gent passa cada cap de setmana i gent que, com deies, tu no venen de... no són de Sant Cugat, no? Quina recordes així... Ràpidament.
Així ràpidament en tinc moltes, però com més curioses, una m'agradaria explicar-la perquè a més afecta a la compra d'entrades de molta gent, que és que nosaltres vam fer fa uns anys un concert de Lian Tiersen, que és el compositor de la banda sonora d'Amélie. Era una entrada cara, val? Però a més era un concert que un cop tancada la sala era totalment impossible que entrés ningú per petició de l'artista. Era super silenciós, era a les fosques, havia de ser super intimista. Us poso un antecedents perquè la gent, de cop, una hora més tard, ens comença a arribar un munt de gent. Què passa? Amb l'entrada, l'entrada els hi posava que era aquella hora, que ells estaven venint, no en teníem res, i de cop vam esbrinar que havien comprat una entrada a través d'una web que es diu Viagogo. Aquesta Viagogo és una plataforma que... us enreda, no les compreu mai per allà. Mireu sempre que allà quan feu l'adreça no posi Viagogo perquè aleshores sortiu corrents. Acostuma a estar a la primera línia quan busques alguna cosa que t'interessa. Per començar, havien comprat una entrada a Viagogo a un preu exageradíssim.
Més del que...
Dos i tres vegades per sobre.
Sí.
Val? Què va passar en aquest concert? Concretament, que l'havien previst a una hora determinada i... vam haver de canviar per casuístiques pròpies de la funció, no me recordo si de l'artista, ara no la recordo, es va avançar una hora. Viagogo no ho va comunicar. Nosaltres ho vam comunicar a tothom. què em va passar? Que vam començar, no podien entrar, la gent super desesperada, havia pagat 300 euros per algo que no arribava a 50, recordo que parlo amb una dona, en anglès, i dic, però bueno, que heu pagat, perquè és que primer esbrinar perquè arribava tanta gent tard, i sí, sí, a l'entrada els hi costava les 8. Què passa? I aquesta dona em diu, perdona, és que m'has de deixar entrar perquè li he regalat a aquesta amiga meva, vinc d'Hamburg, expressament, i el regal era això. Què faig? I vam haver d'en aquell moment gestionar una entrada a dalt de tot de cabines, corre, que la gent no se n'enterés, que l'artista no ens rondinés per poder-lo fer passar, i al final els vam fer seure. Malament, però els vam poder fer seure. Això és una anècdota...
Déu-n'hi-do, no? Això, una anècdota que en el moment és un marrón.
Absolutament, clar, passen aquestes coses.
A més, la gent enfadada.
La cap de sala, en aquest cas la Eva, està en contacte durant tota la funció amb el cap de funció. Llavors hi ha dues persones que quan passen aquestes coses en un moment donat s'ajuden una a l'altra per prendre decisions.
I han de decidir, sí.
I han de decidir què es fa en aquest cas. En aquest cas la Eva doncs ho devia decidir en aquell moment i es va decidir això, no? A vegades hi soc jo, a vegades hi ha la direcció, a vegades no, a vegades hi ha un cap de funció que ho decideixen. Jo ara, amb la direcció, quan a vegades tenim coses complicadetes de gestionar, jo sempre li dic a la Eva, vull a la Eva. Perquè, clar, l'experiència és un grau i llavors jo sé que passarà qualsevol cosa i segurament serà la Eva la que em vindrà a mi i em dirà, escolta'm, fem això o fem allò, no? Perquè després de 30 anys de trobar-se amb tota una sèrie de coses, doncs segurament ella sabrà com gestionar-ho perquè, no? I llavors, per tant, és una figura molt important a la sala el dia que passa això.
Sí, sí, perquè la solució l'has de trobar.
Sí, clar, que sí. Clar. Home, és que jo no em veia amb cor de dir-los a tota aquella gent que ha pagat. A més, ha pagat...
El triple o el quatre.
Ah, és que... sí.
Al final el servei a l'espectador és primordial.
Clar, nosaltres, no? Quan... és una de les coses que m'agradaria explicar, quan nosaltres marquem pautes, les marqueu per el bé de tothom. Mal, que la gent se'ns enfada. Jo als acomodadors moltes vegades els hi dic, escolteu que la gent quan s'enfada, quan ve amb vosaltres amb una bronca, perquè no els deixem entrar, no estan enfadats amb tu. Estan enfadats amb tota la motxilla que porten. I amb la normativa que tu fas. Pren-t'ho amb calma i no t'hi posis a la seva alçada.
Ja, ja. Escolta, teniu protocols d'emergència per evacuar la sala o actuar en cas de problemes mèdics o tècnics?
Tenim qualsevol
equipament
amb concurrència pública, tots els equipaments l'han de tenir, però amb concurrència pública es fa molt incapeu amb això. És superimportant. Per tant, una de les coses que més interessaria és que tot el personal que treballi amb tu conegui l'edifici. No pot ser, i hem d'anar... Però sí, sí, tenim protocols d'emergència, tenim estipulats unes funcions en un moment determinat, un seguit d'actuacions, i què s'han de fer, i com dirigir, perquè no és el mateix un incendi, no és el mateix un derrumbe, no és, i a vegades... tu et penses que serà a l'escenari i potser és a l'entrada. Vull dir que hi ha tot un seguit de coses que has de tenir previst.
Eva, t'agradaria que el públic sabés alguna cosa concreta abans de venir al Teatre Auditori?
Home, al públic m'agradaria que sigués conscient una mica el que ja he dit, que estem allà perquè garantir que ells tinguin una experiència, una bona experiència del teatre, de la seva visita o l'estada al teatre, que quan marquem normes és precisament per la millora de tothom i moltes per seguretat. Tenim incidències com els cotxets dels nadons i tal, i és que està dormint el meu petitó. Pues te l'has d'agafar a la salda i no pots entrar, perquè no el puc tenir a la sala. Si jo us haig de fer sortir tots alhora, això és un impediment. O coses com un simple paraigües, no el podem tenir a la sala. Si jo el paraigües de cop hem de sortir tots així, me'l poso sota l'aixella, que em queda en perpendicular, el del darrere ve el darrere i sembla una llança. O se'm cau al terra, fa una altra banqueta i tots caiem en una avalanxa. No som per fer la guitza, som per tenir una millor experiència i seguretat.
Doncs personal del Teatre Auditori, com l'Eva que avui ens ha visitat, estan doncs, per donar un bon servei a aquest equipament que hem anat coneixent de mica en mica, entrant en aquestes entranyes al llarg del curs, acompanyats de la Maria Farriol, la seva directora. a qui li agraïm doncs, que ens hagi obert les portes i haguem pogut passejar per dins. Eva, moltíssimes gràcies per venir a donar-nos el teu testimoni i explicar-nos la teva experiència, i a la Maria també, per acompanyar-nos en aquest passeig pel Teatre Auditori. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Arriba el moment de parlar de música, de l'agenda musical, que, com sempre, repassem de la mà de Ricky Andersound. Què tal, Ricky? Com estàs?
Com estem? Bon dia.
Aquesta música fa estiu, fa festa, fa xerinola.
Els hem posat perquè són els que van tancar aquesta edició, 11a edició del Sant Colac, que va tenir lloc fa dues setmanes. Així que són l'Afrolatin, Jamal Stars, i va ser un bolo increïble, que ja oloràvem molt estiu.
Sí, sí, és que és fantàstic. Jo, escoltant aquesta música, és veritat que en sumes aquestes nits d'estiu. I aquí, doncs, hem començat amb força, amb aquest Sant Cublà, que l'última esperança, no?, dèiem?
Es deia l'última esperança, era aquest leitmotiv del Sant Cublà.
I va ser un èxit, no?, una vegada més.
Va ser un èxit una vegada més. El divendres crec que vam fer rècords d'assistència, perquè vam tenir la nit aquesta, la nit jove, aquesta aposta que vam fer, no?, per un concert a Madala, Cucapí, Senyor Wilson, Serena i Haig Pau, artistes que estan més a l'ordre del dia, no velles i agendes, com hem portat en altres ocasions. I contents, perquè realment vam aconseguir-ho, vam ampliar la base cap a avall, cap a aquestes edats més joves. Sí que és veritat que potser no era un ambient una mica diferent del Sant Cublà, semblava més festa major, pràcticament, però el dissabte ja vam tornar una mica al nostre públic, aquest familiar intergeneracional, i vam estar molt contents amb el concert de JP Manny, amb el concert de Peter Gingang, bueno, amb aquest Ladies Night, i diumenge amb aquesta salsa que escoltem, que va ser brutal també, amb les activitats familiars. O sigui, tres dies
a full d'activitats.
I de gent, que la gent ho va gaudir moltíssim un cop més.
I el missatge? Hi ha esperança?
Hi ha esperança. Vam acabar amb un missatge. El JP Manny també ja va començar el concert d'una forma molt dura. Va ser un concert molt... Vam fer bé de no posar-lo l'últim de la nit, perquè si no et deixava un regust agradolç. I aquí va començar ja explicant que ell era de Burundi i que tota la seva família havia sigut assassinat a la guerra de Ruanda i tota una història molt bèstia, que per això ell era refugiat. Aleshores va anar parlant sobre les guerres, tot el que està parlant al món, va parlar d'Ucraïna, va parlar de Palestina, va parlar del Congo, de tot el que està passant. I va acabar amb una cançó que ara posarem, que és el Give Me Hope, de JP Manny, que vol dir hi ha esperança.
Oh, i tant. Esperança i, sobretot, jo crec que pensant en els festivals de proximitat, no? Perquè si mires una mica més enllà aquests grans festivals que tenen fons d'inversions així més potents, no vegis la que s'ha muntat.
La que s'ha liat, no? Mm. Ara, precisament, el Sonar ja ha anunciat que tornarà a entrar a tothom que vulgui. També vam veure, no? Hem vist com aquest fons d'inversió israelí, que alhora que està invertint en armes i està invertint en mort, directament, diguem-ho així, ha comprat el Sonar, el Branch, el Vinyarrock, el Resurrection Fest, molts festivals que eren insurgents, precisament, i tenien un missatge de resistència. I és curiós, bàsicament, bueno, vindria a ser l'arma d'aquest macrocapitalisme, no? I també tenim aquestes controvèrsies d'artistes que poden tenir un missatge absolutament pacifista i estar pagats per una discogràfica o per un superfons d'inversió que inverteix en armes, i això s'ha de ser una mica més coherent, no? I tenir clar qui són els festivals, qui són els inversors dels festivals, a on van els diners i els beneficis d'aquests festivals. Però aleshores ens plantegem des de Sota Sons que el problema no crec que sigui només qui són aquests fons d'inversió, perquè al final segurament també a casa nostra mirem Netflix o Disney i també formen parts de fons d'inversió que són, bueno, el mal personificat a la Terra.
És que ser coherent les 24 hores del dia és molt complicat, Ricky?
Clar, a mi m'agrada també veure
que fem intents,
un refresc, i segurament és de marques que també són moralment molt negatives. Però el que vull dir és, existeixen festivals de petit format, molt familiars, on tota l'organització es coneix, per exemple. A mi m'és curiós, no?, un festival, nosaltres que venim d'un Sant Colac o d'un Train to Scabil, un festival on la direcció no coneix ni els seus treballadors, no sap ni qui són els tècnics de so, ni pràcticament sap el line-up que hi ha, el cartell que hi ha. Això per mi no és un festival de música, ni té el que per nosaltres és un festival de música i el concepte que ha de ser, sinó que per mi un festival de música hauria de ser sempre menys de 5.000 persones, algo molt familiar, i algo que serveixi per connectar. I aquí hi ha un missatge que també va sortir d'on el Sant Cublà, que em va agradar molt, que era que nosaltres no sortim de festa per desconnectar, sinó que fem festes per connectar. És per connectar tota la gent entre ella i per connectar ètnies, pobles i grups, i que tothom es pugui conèixer i crear una xarxa social, i que per això al final serveix la cultura. Si només és un model de negoci on l'únic que volen és que vagis allà per gastar i per buidar la butxaca, no és el meu model.
Per tant, ens portes una proposta?
Porto propostes de festivals d'aquest estiu, festivals moralment ètics, diguem-ho així. En alguns, bueno, sota sons també hi participarem, ja sigui en producció, amb equip de so o amb altres coses. Tenim el Cultura Viva, per exemple, a Calella de la Costa, a Primera Línia de Mar, un festival que ja crec que és el 15è aniversari, o sigui, també fa molts anys que es fa. Serà el 12 i 13 de juliol i és gratuït, o sigui, també és com el Sant Cublà, un festival d'aquests, absolutament gratuït, amb artistes internacionals de primeríssim nivell, com són els Groundations, que segurament són un dels grups herència d'aquella música de Bob Marley, no?, i del reggae, etc. És el grup d'aquella generació potser més famós en actiu, que ara els escoltarem.
Calella, ens n'anem fins a Vilanova amb una altra proposta.
Ens quedarem bastant a la costa, amb sota sons, ja veus que...
Home, és estiu.
Després de Festa Major, pràcticament, evacuem. Tenim el Nou Arregue, que també és 19a edició, vull dir, van forts. És el 18 i 19 de juliol, també amb entrada absolutament gratuïta a la platja, a davant de la platja, al Parc de la Ribarroja, o sigui, brutal. Per problemes interns que ha tingut l'organització aquest any, han tingut algun d'aixonsis, no han presentat el cartell encara. Jo podria anunciar-ho, però no els hi faré aquest
boicot.
Però bé, sempre val molt la pena, sempre porten artistes al top internacional i nacional, també serà molt de música jamaicana, entenem, és el Nou Reggae, i bé, us ho recomanem absolutament. Tenim aquests dos festivals de juliol, aquests dos festivals d'estiu, i parlant de festivals d'estiu, bueno, encara estem a primavera, però pràcticament surts al carrer, no?
A les temperatures ja ens acosten
sensació.
A l'estiu.
Aquest cap de setmana tenim el Bosc del Reggae, aquest mateix cap de setmana. És a Porqueres, al costat de Banyoles, al Pla de l'Estany. Té zona d'acampades, bany, food trucks, moltíssima música. Són dos dies, és divendres i dissabte. I només val 27 euros, o sigui, també, en aquest cas no és gratuït, però també val molt la pena. Ho munten els companys de Raise Up. Això sí que sota sons no tenim res a veure en aquest cas. Però molt recomanable, també, si us agrada aquesta música, que també fa molt, molt estiu, molt caribenya. I si vols, escoltem una mica més dels Groundation, però...
Ricky, ens falta fer un repàs al que podem trobar més a propet, aquí a casa nostra, per exemple.
Hem anat molt lluny. Bueno, he dit que sonaria Groundation. Hauran notat
que
els oients que no era aquest reggae, això que són és Octavians, i és que, bueno, la banda aquesta que es va crear l'any passat pel Sant Colac i que ha seguit tocant, de fet la setmana passada vam estar al Café Marul a Barcelona, aquesta banda que repassa la història de la música negra amb diferents col·laboracions, estarà també a la Festa Major de Sant Cugat, i és que la tenim a tocar, no? Vull dir, ens despistarem i ens caurà a sobre aquests 4 dies de música, de festa i de cultura popular a la nostra ciutat. I és que, bueno, començarem pel principi amb les activitats que sota sons ja estem involucrats d'alguna forma, i és que el dia 26, que és el dijous, tal com acaba el pregó, comença el Son Cugat. No sé si hi ha 12a edició, m'he perdut una mica, ho hauria de comptar. En aquesta ocasió no portem un sound, com hem fet sempre amb diversos artistes internacionals, sinó que tirem la casa per la finestra i portem quatre sound systems, o sigui, quatre equips de so diferents, amb quatre estils de música diferents. Aleshores, tota la cultura sound system aquesta que ens agrada tant a nosaltres, de discjòqueis, de vinils, d'agafar el micro, de cantants, etc., a peu de terra, molt democràtic i popular, estarà amb quatre estils de música. Tindrem des de cúmbia, salsa, música més britànica, d'arrel, bueno, l'arrel de l'electrònica més dub, i tindrem reggae i música jamaicana també, i tindrem dancehall, que és música jamaicana més moderna, més caribeny, el que seria, o d'on després naixeria el reggaeton, però això ja seria un altre programa i ja en parlaríem un altre dia. Així que tindrem tots els estils d'aquesta música sound system, de la música jamaicana i caribenya, en una nit, on podreu ballar si us agrada, bueno, tota la música caribenya.